Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 8 minuts del matí, temps per parlar de gastronomia a l'espai amb molt de gust, i avui ens centrarem en un producte molt, molt, molt concret i molt específic, i que imaginem que també per als especialistes hi caben matisos. Estem parlant de la pasta de te, i és que recentment s'ha celebrat el concurs que organitza Dolci Pas, aquesta publicació que edita precisament l'editorial Bilbo d'aquí Sant Cugat. És una revista per al sector especialitzat de la pastisseria, i avui parlem d'aquest premi perquè recentment, la setmana passada, es va lliurar el guardó a la millor pasta de te de 2016 de l'Estat espanyol. Parlem amb el Jaume Cot, que és el cap de redacció de Dolci Pas. Jaume, benvingut, bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
I ara justament estàvem allò, no discutint, o sí, perquè discutir també és positiu, què s'entén per una pasta de te? Perquè, clar, ni tan sols els experts, els especialistes, s'acaben de posar d'acord, no? Bueno. Per tu, què seria una pasta de te?
A veure, parlant així, com diguéssim, en plata, és una galeta, eh? Tampoc li hem de donar moltes voltes a l'assumpte, no? Mm. Però, òbviament, és una galeta que té una història molt concreta, que està molt vinculada a lo que seria la pastisseria artesana, i que doncs, diguem que neix amb unes determinades famílies de galetes, famílies de pastes, que són les que tradicionalment sempre s'han elaborat a les pastisseries. El que passa és que potser fa 40 anys, per dir-ho d'alguna manera, hi havia molta tradició, hi havia molta varietat, i ara doncs potser s'havia estat quedant, era un producte que havia quedat una miqueta arraconat, no? I d'aquí una miqueta també la iniciativa de fer el concurs.
Doncs imagino que aquesta és la segona edició, la primera va ser cap al juny de l'any passat.
Correcte.
Aquesta és la segona. Esteu satisfets amb la resposta que heu obtingut només amb aquestes dues edicions, tant pel que fa a la participació com per la qualitat dels treballs que s'hi han presentat?
Estem molt satisfets. Estem, vamos, no ens ho acabem ni de creure, no? Perquè era una cosa que va néixer amb tota la humilitat del món d'intentar proposar a aquest sector, que no sé si és un sector petit, el de la pastisseria, doncs una activitat que pogués estimular la gent, i ja des de la primera edició vam veure una resposta doncs molt forta, molt positiva, de moltes pastisseries tot arreu, agraint-nos també doncs, que poguéssim reivindicar un producte com aquest, perquè és un producte que realment uneix a totes les pastisseries del país i de la península, perquè és que està la pastisseria que potser ja doncs, té els propietaris molt grans i està potser a punt de tancar, i doncs aquesta fa aquest tipus de producte, i la que porta, doncs, el millor, que fa uns mesos que han obert, i la porta una parella jove o una persona jove que va de sortir de l'escola, també el fa, no?
Però com deies abans, Jaume, efectivament ens trobem que la majoria d'aparadors la pasta de te no hi és, no hi apareix. O sigui,
està canviant la cosa.
Bueno, clar, amb aquestes empentes que se li donen des del sector, des de Dolci Pas en concret, amb aquests premis, el que intenteu reivindicar precisament aquest producte. Que jo no sé si tenim molta tradició, o si la tenim o no la tenim, eh? Jo ho pregunto a Catalunya i a la resta de l'Estat, el te de les 5 no el fem, però fem el cafè de després de dinar o de mitja tarda. L'acompanyem?
Sí, realment, el nom potser ha quedat una miqueta anacrònic, una miqueta desfassat, si voleu, perquè efectivament això del te doncs sona gairebé com britànic, no? Una cosa que no és molt d'aquí. Però sí que tradicionalment s'ha anomenat d'aquesta manera aquest tipus de productes. També hi ha qui els anomena pasta seca, perquè es refereix precisament a aquestes masses que passen pel forn, i que és un producte que se serveix, a diferència d'altres productes de pastisseria que són frescos i van en fred, doncs aquest se serveix a temperatura ambient i, en fi, pel tipus de formulació que té, doncs també se li diu pasta seca. Ara, qui, quan i com se l'aprèn cadascú, doncs si abans era el costum a mitja tarda amb infusió, amb una tisana o amb un cafè, doncs ara és que qui li ve de gust és un producte molt d'impuls, eh?
O sigui, a qualsevol hora, no? Clar.
Pensem quan ens ve de gust prendre una galeta, no? Gairebé a qualsevol hora, o sigui que...
I escolta'm una cosa, m'imagino que com a concurs hi hauria un reglament, unes bases, uns requisits per als participants que volguessin presentar el seu treball. A grans trets, què demanàveu?
M'ho volia posar molt fàcil. Per això el primer era que transmetre el missatge de que podíem nosaltres anar a recollir el producte, que no, ningú es preocupés de, ostres, com faig jo per concursar si estic a Galícia, no? O si estic a la Vall d'Aran. Doncs no pateixis, que nosaltres posem un servei de recollida de mostres a tothom, no? I a tot arreu. A partir d'aquí, també màxima facilitat en quant a definir què es demana per poder concursar, que és tan fàcil com això, com una pasta de batè, com cadascú vulgui, que tingui format de pasta de batè, que no sobrepassi un determinat pes i un determinat tamany, i res, 30 mostres del producte perquè les pugui catar el jurat i que estiguessin a punt pel dia que tocava, que era el dilluns i dimarts de la setmana passada.
Mm-hmm. Ingredients?
Doncs mira, l'ingredient principal d'una pasta de te sol ser o bé la mantega, o bé l'ametlla, o bé tots dos ingredients. A partir d'aquí hi ha variants, òbviament. Hi ha qui fa servir altres fruits secs, hi ha qui busca també, tradicionalment, dintre del que ja seria el món de les rosquilles i aquest tipus de pastes més antigues, també es feia servir molt el vi, i entraríem en un altre tipus de producte que avui dia es veu poc. Però bàsicament és això, farina, mantega, ous i poca cosa més.
Mm-hmm. Parlem del jurat, el jurat que va haver de fer una cata a cegues, és a dir, ja ningú no sabia de qui era cada treball. Què és el que més havien de, o el que més van valorar ells?
Bueno, primer, el gran repte que tenien és que, clar, hi havia més de 200 pastes participants, eren 10 jurats, n'has d'escollir-ne una de guanyadora, com ho fas, no? Doncs vam repartir tot el producte amb 10 taules diferents i cada jurat va fer com una mena de la seva selecció, no? Quina considerava que eren les 3 millors pastes i aquestes 3 millors de cada taula van passar una, com si diguéssim, a una final.
Una final.
Que llavors a nosaltres doncs, també hem volgut destacar aquestes pastes finalistes, aquestes perquè diguem que són les 30 millors pastes del concurs, no? I també per molts ja és un premi haver arribat a aquesta etapa final, no? Què havien d'avaluar el jurat? Doncs bàsicament, d'una banda, la presentació, la vista, l'estètica de la pasta, que fos una galeta tècnicament ben executada també des del punt de vista de la presentació, la textura, és a dir, que diguéssim que és una galeta cruixent i que estigui correcta, no?, en tots els sentits, i el sabor. Eren els tres punts d'avaluar.
Tu has tastat alguna?
M'he pogut, m'han deixat, ha sigut difícil, perquè clar, tota la propietat era pel jurat, òbviament.
Però a posteriori vosaltres heu pogut tastar...
Les que anaven deixant, que en van quedar algunes, doncs vam poder repartir-nos-la entre tot l'equip d'organització.
Jaume, com a jurat popular, podríem dir-ho així, què tal?
Bé, ostres, també he disfrutat molt aquesta part, òbviament, i, sí? encara em queda per disfrutar, no vull posar les dents llargues, perquè estem fotografiant aquests dies les pastes per poder editar una memòria, un llibre del concurs, i les tenim unes quantes encara a l'editorial, i cada cop que acabem de fer les fotos anem a mirar si la foto ha quedat bé, i llavors diem, vinga, va, aquesta aquí se la pot prendre.
Sí, la guanyadora l'has tastat?
Sí, he tingut
la sort. I a què sap?
Doncs mira, és una mescla de caramel, pinyó i llimona. No sé, no sabia com dir-te, però puc dir que és espectacular.
O sigui, quan te la vas posar a la boca?
Molt sorprenent. També t'haig de dir que amb aquests sabors a priori et fa una miqueta de respecte, però després en boca estava molt ben equilibrada. No era una pasta que digués, ostres, has de ser un fan de la llimona perquè té un gust molt fort. No, estaven els gustos molt ben balancejats.
Doncs anem a saludar el guanyador, el campió, Abraham Balaguer, de la gelateria El Rocambolesc de Girona, de Jordi Roca, que ha estat qui s'ha endut aquest guardó a la millor pasta de te de l'Estat 2016. Abraham, molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns d'entrada una mica com és aquesta pasta de te que tu has presentat i que ha estat la guanyadora. Ingredients, ara parlàvem amb el Jaume, els ingredients, la forma, com és aquesta pasta de te?
Com és? Bueno, és complicat d'explicar, però bueno, nosaltres partíem de la idea que havia de ser molt diferent perquè ells... el Jaume ho sap molt bé, van treure un llibre l'any passat amb les fotos dels 140 participants i llavors vull dir, vam estudiar-ho molt bé. I ja que jo ara mateix estic treballant a dintre de l'empresa Celler Can Roca i ajudant o col·laborant amb Rocambolesc, que és una geladeria, vam dir, pues mira, anem a fer la broma, que jo personalment no ho havia vist mai, fer una pasta en forma de gelat, de mini cornetto, o bueno, el gelat aquest comercial típic de Gocorutxo amb el gelat damunt, i a partir d'aquí doncs vam fer diverses proves de gustos, de textures, i al final vam acabar fent doncs això, una pasta flexible doncs per poder donar la forma al cornet o al cucurutxo en si, i a partir d'aquí vam utilitzar una xocolata molt peculiar, que és una xocolata blanca torrada al forn una mica, que té un gust a galeta, a caramel. Llavors la vam barrejar amb una pasta de pinyol pura i un cop teníem això vam afegir-hi pinyons torrats, sal i caramel cruixent. Això vam omplir tres quartes parts del cornet. Després, per aportar més textura, vam fer una galeta de mantega amb molta vainilla per tapar o arribar arrans de lo que és el cornet en si o la massa de cucurutxo. I després vam fer, amb la mateixa xocolata aquesta que t'explicava, que és peculiar, vam fer una trufa, com si fos un bombó, de llimona, amb aquesta xocolata blanca torrada, i vam fer com si fos un gelat, vam anar pujant, que és la típica estètica d'un gelat, i un cop teníem això, la vam banyar amb una pintura de xocolata molt fluida, li vam posar un pinyó caramelitzat i li vam posar un tros de llimona confitada. O sigui, estèticament quedava un cornet de gelat, però clar, d'una cosa de 6 centímetres.
Mm-hmm. Doncs tot això que tu acabes d'explicar, el president del jurat, el Paco Torreblanca, va dir que destacava per la originalitat, l'elegància, el gust ben definit, equilibrat i no excessivament dolç, i el fet que sigui una peça totalment diferent. Què et sembla aquesta definició?
Home, venint d'ell, evidentment, és tot un luxe. I jo, home, una mica això és el que buscava, evidentment, quan ho buscava jo i els 204 participants, que hi havia més, però... Clar, teníem clar que el format aquest, bueno, jo crec que ningú el faria, és molt original, i a partir d'aquí els gustos, vam intentar fer altres gustos més una mica extravagants, però després també veient els comentaris del jurat de l'any passat, vam decidir anar a gustos tradicionals, el que deien ells, ametlla, alguna fruita... Fruit secs, fruita, i no fer gaires coses, no fer gaires invents. Mm. I a partir d'aquí el que sí que vam fer és intentar aportar textures. O sigui, són pocs gustos, però diverses textures amb aquesta pasta de te.
Abraham, aquest cornet, aquesta pasta de te, la pasta guanyadora, tindrà recorregut? És a dir, els que vagin al celler de Can Roca el podran trobar entre les propostes de postres, per exemple, o s'acaba aquí en el concurs?
No, ui, això durarà molta garra, això. No, el primer recorregut, bueno, estem fent una caixa ja, jo espero que... sobre el dia 10-15 de desembre puguem vendre les quatre botigues que té el Rocambolesc, que són les geladeries. Mm-hmm. A partir d'aquí, com que jo estic treballant dintre del càtering, segurament els càterings ho començarem a fer, com a petit four per fer el cafè, o com a pasta de per fer el cafè. I el celler Can Roca és possible que algun dia ho vulguin incorporar, o dies puntuals, però segur que també en Jordi algun dia ens ho demanarà i ho farà per algun client VIP que tingui, no, sí. Mm.
Doncs, Abraham, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minutets per fer referència a aquesta pasta guanyadora que m'imagino que a partir que les tingueu ja a les botigues el públic podrà degustar i podrà assaborir. Moltíssimes gràcies i felicitats, Abraham.
Ja, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Vinga.
Tenim, em sembla, que a un, o tenim els dos ja, tenim a un dels participants santcugatencs, també en aquesta edició. Estem parlant de l'obrador d'en Doin Pastissers. Parlem amb l'Òscar Sánchez. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres vau estar entre els finalistes, entre els 30 finalistes, que ara ens comentava el Jaume, que vau passar la primera criba del jurat i vau arribar fins a, diguem, a l'avaluació final i definitiva. Final. Vosaltres és la segona edició que hi participeu o és el primer cop?
És el primer cop. Vale, com a pastisseria, nosaltres portem uns mesos aquí a Sant Cugat, vale, ens acabem d'establir, i bueno, ha sigut la primera vegada que ens presentem.
I explica'ns una mica la proposta, la vostra proposta, quins ingredients portava, quina forma, com era?
Mira, nosaltres el nom era una de mame i de mami de gandulla i quicos. Vale? Hem volgut fer una proposta de fer una peça petitona, la mida de pasta de te, però jugant amb la imatge d'un edamame, que és com una... és una hortalissa japonesa, no? Llavors hem volgut això, combinar gustos, en tema de gustos amb l'ametlla i els quicos, la part salada, i després també el visual. Vale? Hem volgut fer un trampantojo.
Ah, molt bé. O sigui, enganyar-nos així a primer cop d'ull, no?
Sí, no només bueno, la filosofia és una mica no només a menjar, sinó i menjar bé, sinó que també divertir-nos una mica, donar una mica de joc.
Vale? L'edamame, bueno, ho dic perquè la gent ho pugui entendre, és com si fos una mongeta verda, no?
Sí, sí.
Una vaina.
Molt petitona, vale, sí. I que normalment es menja abans de, doncs, com entrant a la cuina més japonesa, i així una mica salada, vale? Doncs hem volgut jugar amb això.
Però quins gustos tenia? O sigui, aquesta pasta de te provada i posada a la boca, quin gust, què et recorda?
Era d'ametlla, o sigui, la gandulla, que era una gandulla partint de la base de... Vale, partint de la base d'un fruit sec amb un contrast de salat, vale, del quico. Quico trinxat i posat per sobre.
Uh-huh. I
lògicament amb una base d'una sabler, vale? Que era el que envoltava, amb un toc també que li hem donat del té matcha, que li donava també el color verd, el característic de l'edamame.
Uh-huh. Abans parlàvem amb el Jaume Cot, uh-huh, de Dulcipas, que el tenim aquí amb nosaltres, sobre el concepte de la pasta de te, no? Que clar, ens remet una mica a un concepte molt, molt clàssic. Jo m'imagino que innovar, intentar sorprendre, que és el que heu intentat tots a la vostra manera, fent un producte tan, tan clàssic, deu resultar difícil, no?
No. O sigui, és aplicar el que normalment apliquem a totes les famílies de la pastisseria, vale? Pues també aplicar-ho, vale? Intentar, és una manera també de no caure en fer-lo de sempre, és una motivació, vale? Tant el que és la pasta de te com el que són en si els concursos, vale? és una motivació que ens dona a l'obrador, a la botiga, vale? per fer coses noves, vale? Per arriscar una miqueta... Vale, i tot això, pues, li vas donant voltes, tant jo com l'equip, anem unes setmanes, uns mesos abans donant voltes, i això ens motiva, vale? Però no és difícil.
No és difícil. No. Què anava a dir? Vosaltres comercialitzareu aquesta galeta de te?
Sí, nosaltres, aviam, com a pastisseria, doncs, tenim una gamma de pastes de te, però li intentarem donar una mica, li donem una mica més de protagonisme, fer caixes individuals. Vale, però clar, lògicament és el que t'he dit, no? de fer alguna cosa nou i ara posar-lo a la botiga a vendre.
Molt bé, doncs Òscar Hernández, responsable i cap de l'obrador d'Andoin Pastissers, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Vale, pues, felicitacions a l'Abram i gràcies a tots.
Vale. Gràcies, bon dia.
Vinga, adéu.
I ara tenim el Jordi Ferrés, que és mestre xocolater de Chocolate Factory, que també va quedar entre els 30 finalistes. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns quina era la vostra proposta, que inevitablement havia de portar xocolata, no?
Oh? Sí, sí, clar, evidentment, evidentment.
Nosaltres, ara perquè em diguis que no, eh? Sí. Digues.
Bueno, bé, era pasta de te, eh? Vull dir que el que més hi havia era galeta, eh? La xocolata, diguem que acompanya una mica i ens ajuda que aquesta pasta estigui cruixent per més temps.
Com era la vostra pasta? Quina forma tenia? Quins ingredients vau fer servir? Bueno, com estava elaborada?
Sí, a veure, nosaltres, bueno, jo vaig apostar per una pasta de te, pues, d'un tall més clàssic, val? Perquè, bueno, depèn de com aquests concursos, a vegades ho fas modern i diuen que perquè és modern, i a vegades ho fas clàssic i diuen que perquè és clàssic, no?
No, però bueno, no li trobeu la justa mida encara, no?
Exacte. No, jo volia alguna cosa més clàssic, alguna cosa amb sabors purs, no? I vam fer vaig fer una pasta així en forma ovalada. Era una peça petiteta, pesava uns 20 grams i estava farcida d'una crema així de llimona confitada, xocolata blanc. A més, el tema era l'ametlla, no? Vull dir, totes les elaboracions que portava quasi 12 capes, perquè ens imaginem, si mosseguéssim i comptéssim les capes una a una, n'hi haurien 12, no? Des de la base fins a dalt. Aleshores, doncs, el tema era l'ametlla Marcona, i totes les elaboracions portaven alguna cosa d'ametlla.
Jordi, escolta'm, que és que recordo la vostra pasta, i això que dius que no era gaire innovadora, no sé si haig de discrepar una mica, Estàs guardant una part
de... Què tal, Jaume? Com estàs?
Molt bones. Estàs guardant una part de la informació que crec que és rellevant d'una de les característiques de la vostra pasta que la feia molt, molt actual, no?
Quina?
A veure si m'ho sap dir ell.
Sí, aviam, nosaltres vam apostar per una pasta que pogués consumir la major part de la gent, no? I és una pasta totalment elaborada sense gluten.
És un detall.
Que també era... Exacte. Estava molt bona. Vull dir, pels que no ens importa, diguem, que porti gluten, ens agradava igualment, i els que no poden menjar gluten, pues, també s'ho podien menjar ben cofois, no? I, bueno, hi havia diverses tècniques, sí. El que volia també era recrear una mica quan trenques una ametlla amb closca, no? Que és cruixent, és dura, i a dintre l'interior tens el premi, no? I a la superfície d'aquesta pasta hi havia mitja ametlla, que me'n recordo que vaig anar a comprar les ametlles amb closca en una botiga i em vaig tirar quasi mitja hora buscant l'ametlla perfecta. No la vaig acabar de trobar, la vaig haver de reformar jo, modificant-la així en pasta i una mica fent d'escultor. I me'n recordo que la que me tenia la frita em va preguntar si em trobava bé, saps? Perquè estava mitja hora remenant les ametlles.
Deus, aquest senyor és una mica tiquismiquis,
eh? Sí, és per una foto... Sí, no. La veritat és que m'ho he passat molt bé fent aquest concurs. M'ho he preparat en unes 2 setmanes i, bueno, és una petita inversió i, bueno, està molt bé. La veritat és que haver pogut quedar a 9è perquè, gràcies a Déu, vam publicar el rànquing, no? Perquè està molt bé, està entre els 30 primers, però tothom vol saber quina posició
exacte,
ha quedat, no?
Clar, perquè hi ha puntuació exacta.
Exacte. I ostres, quedar 9è de 200 pastes presentades a tot Espanya, o sigui, per mi és un mèrit i la veritat que estic molt content.
Molt bé, i escolta, aquesta pasta de te que heu fet a Chocolate Factory, la trobarem a Sant Cugat?
Bueno, nosaltres tenim 27 botigues, a tot Espanya.
No, ja ho sé, però jo a les 27 no hi aniré, en tot cas a la de Sant Cugat. Bueno. És per saber si podem convidar el públic a que la tasti.
Jo crec que hem tingut molt d'èxit i, bueno, estem en processos, no? Una cosa és fer una pasta per un concurs, ara s'ha de trobar una manera de fer que quedin totes bé, que la sàpiga fer pues, el nostre equip de l'obrador, m'entens, no? Vull dir, ara s'ha de trobar la manera de produir-la correctament, un packaging, no? Perquè aquí darrere d'una pasta de te hi ha feina també, no? Com vendre-la, estandarditzar una mica els processos, val? Perquè, clar, una cosa és fer-ne 30, que les fas diguem, amb regla, m'entens? Perquè totes siguin clavades i l'altra és fer-ne una producció per 27 botigues.
Molt bé, doncs Jordi Ferrés, mestre xocolater de Chocolate Factory, moltíssimes gràcies i també enhorabona per aquesta 9a posició.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies,
una abraçada.
I bon dia.
Adéu, Jordi, fins aviat.
Adéu.
I amb el Jaume, res, imaginar que ja esteu pensant en la tercera edició, que serà, conservareu la data d'aquesta última?
Bona pregunta. Suposo que serà més... ho hem de parlar encara, ara, sincerament.
No, estem... Ho dic perquè hi ha un canvi respecte a la primera, que estem... va ser...
Sí, sí, sí.
La
data
va ser el juny de primera i aquesta...
Serà més probable que sigui per aquestes dates que no per les de la primera edició, perquè d'alguna manera doncs convida més un producte com la pasta BT...
a les portes del Nadal, per exemple.
Sí, que no a les portes de l'estiu, no? Però estem, sincerament, entre cometes, de ressaca, no?, com aquell qui diu, perquè, clar, som una editorial, som un equip reduït de persones, relativament reduït, i organitzar un concurs d'aquesta envergadura, doncs, suposa un gran esforç, i ara estem encara centrats, això que et deia, de fer les fotos de les pastes participants, de poder preparar un material al respecte, i no ens hem marcat encara, doncs, com ni quan serà la propera edició, però sí, ben probablement serà per aquestes dates, el que no et sé dir és quan, però esperem que...
Estarem pendents, de conèixer aquesta data. Però abans de marxar sí que m'agradaria dir que això com a novetat ho heu fet en aquesta segona edició, que les mostres sobrants que van portar cadascun dels participants les heu donat.
Sí, aquí. Sí, les vam portar al Banc dels Aliments. Considerem que ens havíem trobat amb la primera edició que teníem molt excedent i no el podíem assumir, no per falta de ganes, però el propi equip al final no podíem assumir tantes pastes i llavors doncs, aquest any ho hem portat al Banc dels Aliments.
Doncs amb aquesta iniciativa posem punt final a la secció amb molt de gust. Amb molt de gust hem parlat avui de les pastes de Tei, aquesta convocatòria que fa l'editorial Bilbo amb seu a Sant Cugat i a través de la revista Dulcipas. Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i d'aquí un any ens tornem a veure.
Espero que sí.
Gràcies, bon dia.
Vinga, fins aviat.
Sant Cugat a fons.